Desil·lusió. Estat d'ànim de desengany i abatiment produït per la pèrdua d'esperança o d'expectatives favorables, especialment arran d'un desenllaç contrari al que s'esperava, com ara un fracàs o una derrota. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb la Sílvia Coppola. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I saludem també el nostre president de noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comparteixes la desil·lusió?
Sí.
Però per què un si tan estirat?
Perquè tot depèn de les expectatives que tinguessis. És a dir, si tu estaves convençut que ahir el partit acaba 3-0, és normal que tinguis una desil·lusió. Si tu ahir afrontes el partit pensant que, ojo, compte, vigileu, que no és tan fàcil... És il·lusió igual, però no és tan gran.
Ja, bueno, però és desil·lusió.
Sí, però no tan gran. Clar, home, tu ahir anaves al partit pensant que això acaba 3-0 i que ho pentinaven a l'anada.
Un 0-2 no. Ja, un 0-2 no. Hòstia.
Però després també has de veure les circumstàncies del partit. Hi ha un moment que gairebé era per firmar el 0-1.
Sí, sí, tant.
Clar, clar. Però clar, i en canvi, abans de començar, et diuen, firmes un 0-1 i ni boig.
Ningú.
Però després, a les circumstàncies... És que vaig tenir sessió de teràpia a casa.
La vas haver de fer al teu fill?
Home, clar.
Molta decepció a casa, molta desil·lusió.
Indignació.
Clar, home, és que és una vergonya.
Bueno, vaig haver de patir per la tele, Patia per la tele perquè dic, escolta, m'aleix un moment que tampoc no cal... No
toca renovar-la encara, no? Com perquè ens la puguem carregar?
No, home, no. Havíem d'estirar-la. Sí, però això va així.
Doncs és dijous, 9 d'abril, i estem pendents de d'això. Amb el dit al gallet.
Israel assegura que no deixarà de lluitar contra els seus enemics, tot i la treva a l'Orient Mitjà. Els seus atacs al Líban comprometen l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran, com adverteix el règim dels ayatolàs. Fins i tot abans que dissabte comencin les converses entre Washington i Teheran per mirar de pactar una pau duradora.
Un maig calent.
Això és el que diu el sindicat majoritari de l'educació, l'USTEC. Adverteix que tornaran a convocar vagues el mes de maig si no aconsegueixen reobrir les negociacions amb la Generalitat. Diuen que l'objectiu seria fer protestes més grans, tot i que la setmana de vaga, que hi va haver a mitjans de mes de març, ja va ser prou important.
Martorell s'endolla.
La planta de Seat al Baix Llobregat llança el seu primer cotxe elèctric. És el Cupra Raval. S'ha presentat avui. Es començarà a vendre aquest estiu i ha de garantir el futur de la factoria de Martorell.
Parlant de cotxes, informació de servei.
Sí, perquè des de fa 2 hores l'autopista del Garraf ha estat tallada en els 2 sentits de la marxa per un accident. Ha volcat un camió, ha perdut la seva càrrega, s'han vessat 7.000 litres de producte corrosiu a la calçada que han arribat en part al medi natural. Això obliga a circular pel lateral de l'autopista, al punt de l'accident, que és a Sant Pere de Ribes. Provoca retencions en direcció Sitges, ens deia la Mariluz García des de l'equip viari, que no són molt grans perquè el lateral permet que els vagin drenant els cotxes, però en tot cas, si podeu evitar aquesta autopista C32 aquí al sud, a la zona de Sitges i Sant Pere de Ribes, eviteu-la agafant o la Nacional o bé l'autopista AP7.
Doncs ull a la carretera i als esports, avui navegant entre la ressaca i la indignació i la decepció.
Sí, el Barça es planteja presentar una queixa formal davant la UEFA per l'arbitratge d'ahir al partit de Champions contra l'Atlètic de Madrid, que va acabar amb aquell 0-2 pels matalassers, després que l'àrbitre va expulsar Cubarsí a instàncies del VAR, no va xiular un penal tan estúpid com evident a favor del Barça i evités expulsar 2 jugadors de l'equip de Simeone, que són els retrets que el Barça fa a l'arbitratge d'ahir.
El tema de Coque és una vergonya. I aquesta tarda, de què estem pendents?
Doncs de l'acte de Gabriel Rufián i Irene Montero a la Universitat Pompeu Fabra per un projecte de front ampli de les esquerres a les pròximes eleccions generals per plantar cara a l'extrema dreta. Al matí de Catalunya Ràdio avui, Rufián ha reclamat al partit Esquerra Republicana que lideri aquesta proposta, tot i que de moment Oriol Junqueras i la cúpula d'Esquerra no només no li recull el guant, sinó que no està d'acord amb aquesta estratègia.
Doncs estarem pendents a l'antena de Catalunya Ràdio, el 3Cat Info. Òscar Fernández, fins demà.
Adéu.
Difícil avui per bona part de la nostra audiència. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal, Garriga, com estàs?
Avui la redacció, l'ambient era diferent altres dies.
sobretot per part d'alguns membres de l'equip. Heu arribat amb el cap cot, mirada baixa.
Hi ha hagut més tertúlia esportiva que mai.
Sí.
Anava passant, ha passat al campus.
La gent et venia a donar el condol, hi havia abraçades.
Vaja, a mi no, ens el donàvem mútuament.
Sí, estàveu tots molt tristos. No sé si trist, indignat, decebut, desolat.
És una mica una barreja de tot, una mica una barreja de tot. Avui costava, em costava més. Hi ha molta gent que avui li ha costat, Sílvia.
Sí, sí, sí. Bueno, bé, el que hem de fer ara és passar el dol. Hi ha coses que no ens serveixen. Si et ve i algú i et diu, Francesc, no passa res. A tu et serveix?
No. No, a tu no et passarà res.
No, perquè això, diríem, ens toca l'estat d'ànim. Llavors el que hem de fer és acompanyar. Fa mal, és clar que fa mal.
Sí, fa Sílvia mal. Coppolo, tu ens podries fer una sessió de coaching per superar la decepció, tot esperant el que pugui passar dimarts, encara que ho veiem complicat.
És que jo crec que és la millor persona de Catalunya Ràdio per fer-ho, perquè té el seu divan.
Sou molt amable. El divan, per cert, jo quan em posen una pilota als peus, xuto. Diumenges a les 9 de la nit.
És el divan de la Sílvia Coppolo. És una cita ineludible de Catalunya Ràdio. Va. Ens podem asseure al divan, estirar, de fet, aquells que avui no estem passant el dia més animat de la setmana?
Ho provarem, Jo el divan essencialment escolto, No
sóc necessitem la Sílvia terapeuta.
Ho intentarem, Jo no en sóc. A veure, primer, hem de poder acompanyar... Veig aquí que tenim el públic.
Sí,
no sé de què
públic.
Més parlarem. Benvinguda, senyores, senyors. Però ara fan atenció, No ens serveix dir no passa res, treure-li importància, sinó que intentem acompanyar això, doncs és una estat emocional, ens dol, ens fa mal, molt, a més, esclar, ho ha dit abans l'Òscar, indignació, millor perquè traiem la ràbia,
Si va bé enfadar-nos?
Sí, una mica, però tampoc sense desbordar-nos, Una mica, Diríem, ja ens vam enfadar ahir.
Quatre crits davant la tele, però van
això,
molt
això
bé.
Però això ja és que gairebé fa 24 hores d'això, ja ho farà la nit, és a dir, quan ho hem... Arribarà un moment que estarem immersos en el propi sentit d'estar malament i això no ens ajuda. Què ens ajuda? Perquè, a veure...
Ara, què ens ajuda?
Garriga, tu deus ser, i la Judit, i el nostre Marc...
Marc Artigau, bona tarda.
Bona tarda.
Ja, saludem també.
Deus ser culer de fa anys i anys i anys.
Home, doncs 30 i llargs, clar.
Clar, i els pares ja eren culers.
Els avis, sobretot.
Els avis,
sí.
O sigui, jo crec que aquí, si un dia parlem amb el doctor Manel Esteller, veurem que l'epigenètica fa que les alteracions químiques que ha provocat ser culer arribin a 3 generacions. Això és una altra cosa. Però, tu recordes qui és el Barça? Quantes coses èpiques ha fet el Barça, Francesc?
Quina pregunta!
Tu recordes qui és el Barça?
Quina pregunta!
Quina afició té el Barça, també, el club i l'afició, els jugadors, les jugadores, també, i l'afició. Tu saps qui és el Barça?
Quina gran pregunta!
I si te la faig, tu què em respons?
Ostres, és que no estava preparat per aquesta pregunta. El Barça és...
El Barça ets tu.
El Barça som tots els seus aficionats, no?
Clar,
el club de les nostres vides.
És el club de la nostra vida.
D'alguns, potser hi ha oients que no estan...
Però ara s'identifiquen amb l'estat aquest que té el Barça. I quantes remuntades no ha fet el Barça? Quantes no ha fet? I ara que té aquesta canalla, però ja abans amb altres jugadors, amb Messi, amb Xavi Hernández, amb Andrés Iniesta, no? La idea és que el club ha caigut altres vegades, però sempre ha tornat.
Sí, que ens agafem a la força del passat per afrontar el futur amb optimisme.
A veure si ara jo et dic, te'n recordes d'aquest moment?
Ha marcat Cloyfer,
El Chelsea?
Ja!
5-1 amb el Chelsea.
El partit de tornada va acabar amb aquest 5-1. Molt bé, estem sentint la narració del 5è gol i el Barça havia perdut 3-1 a l'anada. Ho vius ara?
I Gest va fer una cagada imperdonable.
Li està canviant la cara, Sílvia.
Ho vius ara?
El
Chelsea.
Oh, me'n vaig encara més enrere. Mira.
La màgica Wembley. Saps que el vaquero Koeman? A prop de la pilota s'hi ha col·locat Nadal. També Vaquero. Nadal. I Romario. És el minut 23 de la segona part. El públic anem a Cuba. El Dinamo ha colat a camp propi.
També se'ns
queden 26. El Barça pot posar la falta. La pica Cuba amb el peu.
On som?
Contra el Dinamo.
Contra el Dinamo. Volem un 12 per aquí al francès. 93-94, el partit de tornada acabava amb 4-1. L'anada havia perdut per aquest per aquest resultat. Molt bé, aquest és el quart gol. Ens n'anem més enrere encara.
A veure, més enrere, un altre gol.
Ai. Eres petit.
Carrasco intenta un tercer dribbling. Li ha sortit, centra, la jugada arriba, Pizzi.
És el Göteborg, és el Göteborg.
Bravo! Abril com ara del 86, carinyo, només fa 40 anys. I el temps ben present, també que el Barça havia perdut 3-0 a l'anada i passa...
Vam empatar a l'eliminatòria.
Molt bé. Aquesta és la narració del tercer gol, que l'has reconegut molt bé del Pichi. I encara en tenim més.
Una altra.
Dreta, pilota per Alexis. Alexis intenta la centrada. Pilota per Jordi Alba. Remata amb la pua esquerra. Gol!
Contra el Milan.
Oh, molt bé! El 2013. Contra el Milan.
Jordi Alba.
El març del 2013 és la narració del quart gol de Jordi Alba. I encara en tenim més.
Neymar des de l'exterior canvia de peu. Intenta una penjada suau. Allà la rematada i gol! Gol! Déu existeix! Això és un miracle! I Déu és culer! Això és incomprensible!
Aquesta és bona, eh?
Això és el Barça.
Això és el Barça, eh? El partit de tornada al final va ser 6-1, no?
6-1, sí,
el Barça havia perdut 4-0 a l'anada. L'àudio és la narració del sisè gol del Barça del Sergi Roberto. Saps qui és el Barça?
El Barça és això!
El Barça!
Ara podríem trobar una petita pega, que és que tot eren partits a casa.
Ara.
Però és igual. No ens fixarem en això.
És clar, com que ho he fet jo, doncs... No fico.
Està bé. Les remuntades èpiques solen ser a casa. Ara en toca una fora.
Ara sí, és
clar. Un altre repte.
Perquè no sabien que era impossible, ho poden fer possible. Diríem, sabem qui és.
La portarem dimarts per aixecar els ànims de prèvia del partit.
Sense una mica de patiment no és el Barça. I a mi em van dir de petita que aquesta vida s'havia vingut a patir. I estava directament amb el Barça,
ja estem patint.
I això és perquè la victòria de després sigui més èpica. I al final, ser del Barça no és només guanyar, és tornar-hi sempre. I això ho sabem fer més bé que ningú.
Doncs amb aquests ànims de la Sílvia Coppolo, jo crec que ens hem ja encarrilat per afrontar el dia d'avui, eh?
Home, t'ha canviat la cara, tens un somriure...
No, home, hi havia algun gol que ni els recordava ja gairebé.
No, però els ha sabut tots, eh?
Home, eren remuntades històriques.
A banda del Barça, jo conec un altre molt bon equip. El de la tarda de Catalunya.
Això es mereix una pausa publicitària per agafar força.
El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara a El Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1 milió d'euros. Què faries amb 1 milió d'euros avui, Sílvia?
Avui amb 1 milió d'euros...
Tapar forats?
No m'agrada aquesta idea de tapar forats,
no sé si tens tants forats per tapar. No, que faci falta 1 milió d'euros.
No sé com prendre'm això. No, 1 milió d'euros. Faria el que deia la Rosa Regàs, que quan va guanyar el planeta, comprar temps.
Comprar temps. Ah, doncs mira, és una gran resposta aquesta. Sí. 1 milió d'euros és la quantitat que s'han dut la guanyadora del Premi AENA de narrativa hispanoamericana. És l'escriptora argentina Samantha Schweblin, premiada pel llibre El buen mal.
Sí, és un premi nou, s'ha creat aquest any, és un dels premis literaris més ben dotats.
I del
està...
món.
Del món, sí, sí. I està destinat a obres ja publicades, ja sigui en castellà o en llengües cooficials, català, basc i gallet, però traduïdes al català, no en
versió
original, traduïdes al castellà.
Sí.
La guanyadora s'endú 1 milió d'euros, però és que els 4 finalistes, per exemple, l'escriptor barceloní Enrique Vilamatas, reben 30.000 euros cadascun.
Home, doncs, home, a veure, d'un milió a 30.000 hi ha diferència, però els 30.000 també els agafaríem.
Trobo que hauria de ser 300.000 com a mínim, perquè estigués en proporció.
Ja que ens hi hem posat.
I després això, diríem que el català hagi d'estar traduït al castellà, no ha d'estar traduït a res?
No.
No, és obres en castellà o, si són en català, basc o gallec, traduïdes al castellà.
Va, 1 milió d'euros, és molt.
No m'agrada gens això, eh?
Però és molt si ho comparem amb altres premis. Hi ha altres premis semblants.
Mira, 1 milió d'euros, perquè et facis a la idea, només hi ha un altre premi a l'estat espanyol que estigui tan ben dotat, que és el Premi Planeta. És gairebé el mateix del Premi Nobel de Literatura. Serien 11 milions de corones sueques, que això seria l'equivalent a 1 milió d'euros. Llavors, si baixem a altres premis, la diferència és bastant gran. Per exemple, el Premi Miguel Cervantes, que és el més prestigiós en llengua castellana, són 125.000 euros. El Premi Ramon Llull o el Sant Jordi de Novel·la, que serien els més importants en català, 60.000 euros. I després hi ha altres premis, per exemple, el Premi Nadal, que serien 30.000 euros. Per tant, la distància és força gran.
Aquest premi ha generat moltes preguntes. Més enllà de la quantitat, també la pregunta de per què una empresa semipública com AENA s'encarrega de gestionar aeroports, ara fa un premi literari. Sona una mica estrany. A tu, Sílvia, et sorprèn el premi AENA al millor llibre?
Jo el que entenc que és que, a més que sigui el millor llibre,
la idea... O el premi que ells considerin.
Sí, sí, però sí. Que el llibre em sembla que no és tan important en el seu cas. Em sembla que el que busquen és el 1 milió d'euros. És a dir, allò que realment fa que ens ho mirem és la quantitat econòmica, perquè és una competència directa amb el planeta, no? I que AENA deu voler dir, de moment volem igual, nosaltres volarem més alt. Diríem com un... una idea publicitària total. Jo veig això, i després he pensat, no? He vist ara el senyor Maurici Lucena, que en parlava, i que jo el recordo assegut aquí, en aquesta mateixa...
L'hem intentat localitzar avui, per parlar amb ell, però no ha estat possible.
I jo penso, doncs, escolti, això de les altres llengües cooficials comença amb algú que no és d'aquí. A veure, allà on realment cal donar suport és al català. Llavors, doncs, potser que ens hi posem d'una altra manera i ens hi posem d'una manera molt més decidida.
Un altre diria que si tenim 1 milió d'euros a AENA, potser que fem o posem perquè les maletes surtin no 45 minuts després d'aterrar l'avió. No ho sé. Però bé, en tot cas...
Marca... És una falca publicitària, això.
Marca... Però AENA necessita una falca publicitària? AENA? Què ven AENA?
Això diríem... Ara m'ho miraré. Què està venent AENA?
AENA no ven res. Necessita... AENA gestiona, no?
Però necessita prestigi, que no en té gaire.
No? Oh, ja, però és que el prestigi el tindrà si van bé els aeroports, no?
Sí.
Bé, no ho sé. Marc, tu que et dediques a això, a la cosa d'escriure, quan veus que hi ha un premi d'AENA d'1 milió d'euros, que dius, epa, vaig escriure en castellà, a veure si me'l donen.
No, és el cas. Considero que, evidentment, és un premi completament hispanocèntric.
És aquesta idea.
Perquè ha d'estar traduït al castellà. No ho entenc. perquè és la llengua que nos hemos dado entre todos, suposo, no ho sé. I després entenc que això és una operació per tenir certa visibilitat i cert, sí, prestigi, bàsicament, perquè, mira, no, portem 5-10 minuts parlant d'Aena, que d'una altra manera no estaríem parlant d'Aena. Més enllà d'això, és que no sé molt què dir-te en tant aquest premi. És un primer premi, els autors, el Vilamates és un autor importantíssim, la resta d'autors també són importants, però vull dir que són gent que ja té un reconeixement. Sí. El fet de ser obra publicada ho trobo molt interessant, molts cops són una obra inèdita, sí, per, sí, exemple, doncs el Premi Planet, Sant Jordi, no? El Premi Planet, són, és obra inèdita, aquí no. Crec que podria ser una bona manera de descobrir-nos autors que realment estiguin més als marges, no? Que puguin, home, un autor que està més als marges, que rebi, ja no et dic un milió d'euros, sinó 30.000 euros, l'ajuda.
Però això és una bona notícia pel món cultural o distorsiona?
Repartir llibres a l'entrar a l'avió, llavors es veuria més, no? Gratuïtament.
Mira,
no?
Anem, per mi anem a la cultura, cap a la cultura de l'espectacle, que és els titulars, els, no, els likes, la imatge, clickbait... I per mi això, jo he tingut la sort, amb alguns llibres que he fet, d'anar a moltes biblioteques per Catalunya, a clubs de lectura. I aleshores entens el que és una estructura d'estat, entens el que és la cultura d'arrel, que és gent que es troba a la biblioteca del poble i parla del llibre, i hi ha un espai de reflexió, un espai per parlar realment de literatura. Tot això que té a veure amb un milió d'euros, amb festes tan grans, amb que en parlem així, crec que té, és allò que deia, no, el Boris Vian, l'escuma dels dies. Té alguna cosa més amb el xampany, amb una cosa molt més volàtil, molt més de titular, però que finalment no arrela. I crec que la cultura el que ens ha de fer és connectar-nos i arrelar-nos a l'aquí, a l'ara i a la nostra comunitat.
Deixa'm afegir la idea d'esclar, que ho deia molt bé ara el Marc, no? És viatge i cultura, la visibilitat, que ja ho hem dit, també com una idea de responsabilitat social corporativa, no? En tant que fas alguna cosa per la cultura i els escriptors, i evidentment el que hem dit al començament, marca reputació, sobretot si les maletes arriben tard.
És que arriben
clar,
tard.
Clar, és per això.
Que arriben tard.
És per això.
Coneixíeu aquesta escriptora? L'havíeu llegit?
Jo no l'he llegida, però sé qui és.
O sigui, és un nom que més o menys el podies ubicar. Sí. Un milió d'euros, no està malament.
Per un llibre de contes, que això t'he de dir que em sembla, estem a favor dels contes.
Sí, però és molt sorprenent, està com buscat, no? Una noia que no sigui d'aquí, que a més estigui fent...
És argentina, viu a Alemanya...
Llavors jo he preguntat, aquest milió d'euros amb què queda?
Tributa o no tributa, aquesta senyora?
Això és important.
Llavors jo WhatsApp en el meu gestor.
Normalment, si guanyes un milió d'euros, n'has de pagar la meitat a l'Estat, no?
Sí, però si és un premi que et dona l'Estat, per exemple, jo recordo quan era jove hi havia els premis i Marquès de Bradomín de teatre, que era per tota la...
Ui, quin nom més guapo!
Era un espanyol.
Marquès de Bradomín.
Aquí era un premi que acceptaven les llengües cooficials i, de fet, hi havia autors catalans que havien guanyat. Aleshores, aquí sí que rebies el premi i no pagaves impostos, perquè t'ho pagava l'Estat.
Ja et venia net.
Sí.
Llavors jo li he demanat al meu gestor, el Marc Rocamora, de Lleida, i m'ha dit, un no resident, perquè aquesta senyora no és resident dins de l'Estat espanyol, normalment el que es fa és una retenció de no resident, que no sé en
quin
percentatge.
Crec que és un 19%.
I posteriorment, ella, al seu país, o ella, aplica la deducció, si s'escau, de doble imposició.
Molt bé.
Pobre, doncs al final res.
Li quedarà amb
750.000
euros. No surt de compte.
No surt de compte.
Bé, sí, premi Aena de literatura. Que Aena, l'empresa encarregada de gestionar aeroports, doni un premi literari, home, d'entrada sorprèn. No? Què serà el següent? Adif, fent també un premi? Home, Adif sí que li aniria bé guanyar una mica de prestigi.
Poca broma que fa uns anys es feia un premi Renfe de contes.
M'encanta. O sigui, aquest és el tema...
Però no és l'únic premi estrany que hem trobat. Avui hem anat buscant premis una mica estranys.
De fet, us he preparat un joc.
Val.
Us diré diversos premis i m'haureu de dir si realment existeixen o me'ls he inventat.
A veure. Premis reals o premis inventats?
Són vinculats a la literatura o són...
No, premis diferents. La idea és que qui dona el premi no sempre té a veure amb el que premia. Gestiona aeroports i dona un premi per llibres.
Vinga,
primera
proposta.
Premi FIFA de la Pau.
Aquest és real, perquè el va guanyar Donald Trump.
Premi de nova creació l'any passat, primer guardonat, Donald Trump.
És a dir, se'l va fer crear. No se sap, no s'ha comprovat.
Ho sembla, ho sembla.
Ai, jo,
no han ballit gaire bé.
No han ballit gaire bé, no.
Sí, sí.
Següent premi.
Vinga.
Premi BMW, els dels cotxes, de pintura, d'art.
Premi BMW.
Sí. Doncs si no existeix, sí, a mi m'encantaria.
Sí. No, a mi m'encantaria un BMW.
És que jo vaig tenir un BMW, vaig tenir un cotxe preciós, eh?
Doncs us he de dir que és correcte.
Ah, veus? Mira, el
premi BMW. Van per la 41a edició.
Mira, veus, si pintéssim, podríem optar-hi.
Un altre premi. Premi Coca-Cola de Salut Mundial.
Premi Coca-Cola de Salut.
He dit que a Coca-Cola tenia uns premis fa uns anys
de
jo-jo.
I de jo-jo. Sí, perquè un actor molt important català, que no puc dir el nom, el va guanyar.
De jo-jo.
Quan era petit. Sí, sí, sí.
Jo diria que sí, però no ho sé. De Salut tindria sentit que ho fos.
Sí, seria com el Premi McDonald's de Salut, o sigui...
No ben bé, perquè no ben bé.
A veure, Judit.
Me l'he inventat.
Que l'has inventat. Va, més premis.
Premi L'Oreal, els dels cosmètics, a les dones a la ciència, en col·laboració amb la UNESCO.
L'Oreal col·laborant amb UNESCO.
Ah, sí, perquè està... Sí, sí.
Correcte.
Això és posar UNESCO al costat de L'Oreal, no?
Clar, això,
existeix, però i es va crear el 98.
És aquella de Porque yo lo valgo?
Exacte. Sí. Ostres, aquests mateixos.
És molt bo,
és el teu eslògan.
No.
Perquè tu ho vals, filla. Perquè tu ho vals. Vinga, va, més premis.
És molt bo, l'eslògan.
Premi BP, els de les benzineres,
sí,
pel medi ambient.
No. Aquest és que és, a vegades això de voler blanquejar tant i tant arriba a ser excessiu.
Aquest és...
Correcte. Correcte.
Aquest és real, existeix, el Premi British Petroleum al Medi Ambient, molt bé.
I per últim, va, Premi Matutano, els de les patates,
sí,
pel foment de l'esport als infants.
Com es diu això? Té un nom, no? Washing...
Washing.
Matutano existeix encara?
És aquella de les patates. Sí.
Home, sí, ja sé què és, però...
Sí, els fritos.
I tant.
No, eren Matutano.
Sí.
No eren crecs.
Els fantasmitos, també, no? No, els fantasmitos eren els gelats, no ho sé.
No, els draquis.
Això.
Doncs jo dic que és mentida.
Jo dic que no, també, però em pensé...
És inventat. Ja veieu que aquí hi ha premis de tot tipus.
Saps per què? Perquè era molt llarg que l'enunciat del premi. Ai!
No, en canvi, el Premi L'Oreal UNESCO de les dones de la ciència era molt curt.
Era molt breu.
Bé, que consti que estem a favor, dels premis i tot plegat, però a vegades hi ha coses que costen d'entendre. Sense anar més lluny, ara que parlem de premis, avui s'ha sabut que l'actriu Carla Sofia Gascón rebrà el Premi Sant Jordi a la trajectòria internacional.
És un premi que dona cada any Ràdio Nacional d'Espanya a través de la seva delegació a Barcelona i és un dels premis més antics de l'Estat. Ja van per la 70a edició.
Recordeu que l'actriu va estar molt envoltada de crítiques per comentaris catalanòfobs,
sí,
insultants...
L'obra era molt bona, L'última pel·lícula.
Emília Pérez.
Sí. Sí, era molt bona aquella obra, era molt sorprenent.
A tu et va agradar?
Mar, hi ha molta controvèrsia,
A mi va agradar.
O t'ha agradat molt, sí, és una pel·lícula que no deixa indiferent.
Sí. T'agrada molt. Veig que a tu no et va agradar gens.
A mi va haver-hi decisions de guió que vaig pensar que eren un absolut deliri.
Per mi cantaven massa.
Però dit això, home, és un musical.
Havies d'entrar.
A mi m'interessava més la història que les cançons.
Però, per exemple, a mi...
Calleu ja i avanceu.
Si no t'agrada el gènere, a mi...
No, el gènere sí m'agrada, però és que no cantaven bé, coi.
Jo a vegades penso en els guionistes que bé que s'ho passen. I llavors m'agrada, perquè penso, ostres, que bé, fan això i allò i allò.
Aquest va fallar, a mi m'interessa, aquest va fallar, tu, de la pel·lícula.
Per mi hi ha algunes decisions de guió que crec que no... És a dir, el gènere musical és un gènere molt delicat i tracta un tema també com el narcotràfic, i si s'ha de tractar... Sí. Ara tu imagina que jo et digués, no anem a fer un musical sobre ETA? Sí?
O sobre el cas Jubany.
Ah, per exemple, que en vam parlar.
Va,
clar, està a un límit una mica complicat. De fet, a la sèrie Larry David, que recomano Curb Your Enthusiasm, que recomano profundament, hi ha una trama on ell vol fer un musical sobre Al-Qaeda. I aleshores tota la trama va d'això, li diuen, és que no pots fer un musical sobre això. I ell, sí, té una idea brutal, perquè farem... És a dir, hi ha gèneres que són...
Per tu, més... narcotràfic no quadra bé amb
jo,
un musical.
Jo, pel que sé de gent que n'he parlat, que coneix aquesta realitat més de prop, creu que finalment es banalitza d'una manera, es col·loca en un lloc que serveix més d'excusa per lluir altres coses de la història que no el que vols explicar.
A mi la trama em semblava molt bona.
És que depèn de la connexió, diríem, de la proximitat emocional que tinguis amb la història.
És això el que et deia, no?
És aquesta la clau.
Clar. Ja, però clar, si fas una pel·lícula a Mèxic parlant del narcotràfic i fas un musical, doncs potser serà normal que els mexicans se sentin ofesos.
Bueno, us heu desviat del tema, que és que li han donat el premi a Sant Jordi, la trajectòria internacional.
Estàvem fent la tertúlia de fa un any abans dels Oscars.
Sí.
Bé, doncs l'enhorabona.
El Sant Jordi. L'enhorabona. Molt bé.
Mira, farem una pausa i seguirem parlant de teatre. Fa molt que no vas al teatre, Sílvia?
Jo no, hi vaig gairebé cada setmana i...
Doncs se't gira feina.
Se'm gira feina?
Se't gira feina.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Isil, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Passa un minut de 4:45. Li deia la Sílvia que sí, si va molt al teatre,
molt,
se li gira feina, perquè es comencen a acumular les estrenes teatrals. I tenim per comentar l'Oriol Puig Tauler, que és un dels crítics teatrals de Catalunya en majúscules. Oriol, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
S'acumulen aquesta setmana estrenes. N'hi ha moltíssimes entre ahir i avui i els propers dies, oi?
Sí, sí, entre aquesta setmana i la que ve, una vintena d'estrenes. Depèn de com ho comptis, 18, 19, 20, però bé, déu-n'hi-do, una vintena.
Clar, cada setmana no s'estrenen 20 obres, ni cada mes s'estrenen 20 obres.
No, per sort nostra, sobretot dels crítics de teatre i els espectadors, els teatraires més aficionats. Però sí, sí, és realment una bogeria. És una bogeria.
I això ja passa de tant en tant, que de cop se n'estrenen tantes, o és una cosa molt, molt circumstancial que no recordes tan bèstia?
Aviam, això passa en algunes èpoques de l'any, per descomptat al setembre, però sobretot després de la Mercè, finals de setembre, principis d'octubre, quan la majoria de teatres comença la seva temporada gran, al gener, també després de festes de Nadal, i ara, després de Setmana Santa, que sempre solia passar, però clar, aquesta setmana ha sigut una bogeria, que això, ahir i avui, només a Barcelona és que s'estrenen moltíssims espectacles.
Sí.
I jo ho entenc, però al mateix temps és alhora una mica un estrès també, no pels crítics o pels especialistes, sinó també pel públic, perquè el públic cada cop té més aquesta sensació, com els concerts de la Rosalía o de qui sigui, que has d'anar a córrer, 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 que s'acaben les entrades, que duren només 2 setmanes, 3 setmanes, vull dir que és una mica un estrès.
En el teu cas, tu que dediques a això, anar a veure obres i explicar-les i valorar-les, entenc que hauràs hagut de fer una tria molt bona perquè a tot no deus arribar.
No, tot no deu arribar, però jo ja vaig al teatre de mitjana uns 4 o 5 cops per setmana, és a dir, cada dia, bàsicament, però sí, sí, entre aquesta setmana i la que ve veuré uns 10 espectacles, perquè, és clar, han estrenat a la Versus, a la Beckett, al Lliure, al TNC, al Texas, bueno, molts llocs, sales grans, petites, al Tantarantana, al Maldà, al Brossa... Bueno...
Clar, clar, tinc aquí a taula el Marc Artigau, que també és el convidat
avui
perfecte,
Avui també la Villarroel, no? Avui estrena...
La Villarroel, la bufetada a temps de la Marta Butxaca, també, bueno, ja fa uns dies que
sí,
fan funcions.
No,
és que avui, entre
ahir
i ahir, avui, aquests dies, divendres, també n'hi ha, bueno, bogeria total,
doncs,
i absoluta.
Deia, aprofitant que tenim el Marc Artigau, que avui pot parlar de tots els temes, perquè de tots els toca de prop, és del Barça, és escriptor,
exacte,
i a més, autoteatral.
Exacte.
Tu que veus això, Marc, aquesta reflexió de hi ha massa estrena.
A veure, Jo primer empatitzo amb els companys que les dates, molts cops, els creadors no les trien. Les dates les tria el director artístic, el productor o el, no, el propietari del teatre que fa la temporada. Per tant, tu et trobes en la situació de tenir les, de tenir les dates que tens. Per tant, des d'aquí, empatia màxima amb els companys que estrenen i que comparteixen estrena. Mira, jo dins del gremi sempre hi ha com una cosa així, com una mica de comentari, que els productors sempre et diuen que les dates bones són just fins a Setmana Santa.
Fins a Setmana Santa.
Això diuen. Per què?
Exacte.
Després hi ha molts exemples que ho contradiuen, hi ha èxits que s'han fet el mes de maig, el mes de juny, però és una qüestió...
O sigui, l'ideal...
purament climàtica. Per què? Perquè a la tardor i a l'hivern es fa fosc abans, fa més fred, i en canvi ara comença el bon temps, la gent se'n va de cap de setmana, a les 7 de la tarda potser et ve de gust fer no anar a un teatre, sinó fer una copeta amb els teus amics perquè fa bon temps. I mira, és sorprenent, no? Perquè just passat Setmana Santa s'han ajuntat totes les estrenes.
O sigui, normalment no passa que se n'ajuntin tantes estrenes en
això ho controla millor... ell, l'Oriol, però no, en principi no.
A aquest nivell, jo no recordo un moment que això, que nosaltres, per exemple, a Núvol, que jo cada mes faig la graella d'estrenes del mes següent i entre els crítics de Núvol ens repartim els espectacles, jo no recordo una cosa tan bèstia com aquesta. I és veritat el que diu el Marc, que a partir d'aquesta època el contrincant o l'enemic del teatre és el bon temps, és la platja, és la muntanya. I, de fet, desembre i gener, perquè també hi ha els grans musicals, hi ha molta gent, hem de pensar, la majoria de gent va al teatre un cop l'any. La gent que va al teatre un cop l'any que són regals també de Reis, de Tió, i va al desembre o al gener. I llavors ja quan comença el bon temps ja sembla que volem fer altres coses, però bueno, jo tinc un munt d'estrenes pendents i moltes ganes d'anar a veure espectacles.
I hi ha estudis que relacionen la climatologia, és a dir, els països nòrdics, la gent va més al teatre, així com a...
Que
els països on després, evidentment, ja tot canvia, les tradicions teatrals són diferents i hi ha concrets, però té més a veure amb el que ens imaginem, sí, sí.
Sí, sí, i a més, sobretot, els països nòrdics, la cultura dels abonaments, això un abonament per tota la temporada... Si ets de Berlín o Colònia, ja saps que el 10 de maig segurament farà mal temps, no? I s'agafen espectacles pel 10 de maig, quan aquí és això, a partir d'aquesta època de Pasqua, primavera, ja a la gent li costa més.
Oriol, ja que et tenim en línia, d'aquestes estrenes que hagis vist els últims dies, n'hi ha alguna que ens vulguis recomanar molt, que digui, no us perdeu això perquè hi ha pocs dies i és molt bo?
Aviam, l'altre dia vaig anar a La Fàbrica, que és un teatret del barri del Ferró, allà entre Gràcia i Sant Gervasi. Vaig anar a l'estrena de Beethoven, que és una mena de conferència musical i performativa que fa el Xavier Albertí, gran director, que va dirigir el Teatre Nacional 8 anys, i que ara fa, dirigit per la Berta Ribes, aquesta conferència. Avui vaig a la Versus Glòries a veure El lladre de llibretes, que és el primer monòleg que fa l'Albert Triola, gran actor còmic, que va fer una festa a Roma amb el Marc Artigau, ara fa poc. Sí. S'estrenen amb aquest monòleg. També tinc moltes
aquesta
ganes de veure...
també. Aquesta em va agradar molt.
Quina?
Ja l'has vist?
Em va agradar, eh?
Sí. Ah,
quin és l'autor?
Sí,
Marc, encantat.
Sí. Em va agradar. Sí.
A més, jo vaig anar a veure la festa a Roma, que em vaig trobar el Marc Artigau, sí. Una cosa que faig últimament, que m'agrada... no anar el dia de l'estrena, sinó anar al cap d'uns dies, perquè jo també entenc, i això sempre m'ho diuen els actors, els creadors, que el dia de l'estrena mai és la millor funció, no, i que els espectacles, evidentment, han de rodar una mica.
No. I a vegades hi ha gent que ve a les prèvies que llavors ja és no, per favor, gent del gremi. Saps què li has de... Un dia a l'Oriol ara vindrà un tema molt interessant que li has de preguntar per ell, que és qui serà el nou director o directora del Teatre Nacional.
Ara,
és un tema que ens interessa.
S'ha de resoldre ja, això.
Crec que el mes de juny pot ser... No.
El juny ho sabrem.
Ja travesses,
van rebre 40 projectes, 40 candidatures.
Ja travesses. Quins noms surten allò al top 3 de les travesses?
A la llibreria Jàssara, que és aquesta llibreria que ha fet el Ferran Utzet, fantàstica, dedicada al teatre, al Raval, hi ha allà una porra, han fet una porra. Jo vaig fer l'altre dia un tuit, bueno, perquè vaig arribar amb mullo. La meva porra és el Lluís Omar. El Lluís Omar, que ara ha vingut de Madrid, de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico i tal, però bueno, si han rebut 40 candidatures, és que jo trobo que també hi ha gent que té molta fe i esperança,
sobretot és un tema, i estic super d'acord, perquè un tema d'autoestima molt alta.
Exacte.
És a dir, hi ha 40 persones en aquest país que han dit
exacte,
jo m'hi veig dirigint el Teatre Nacional.
Exacte. Tu no t'has presentat, Marc?
Evidentment que no.
A tu consta algun nom que creus que és ridícul que s'hagi presentat?
Uau, quina pregunta.
No, no, no. I tot és rumorologia, i també és rumorologia de gent que diu, faré un tuit, faré una declaració dient
però
que no m'he
presentat.
Però
només ens diràs Lluís Omar, no ens diràs algun altre dels noms que sigui.
Deixa'm dir una cosa del Lluís Omar.
Un moment, Sílvia, que ens està dient els noms dels possibles directors del Teatre Nacional.
Perdona, és que jo vull discussió, Sílvia.
Però escoltes, quins altres noms hi ha a la porra?
Bueno, a mi m'ha arribat des d'un Pau Carrió, un Enric Cambrai, una Magda Puyo, no ho sé, però clar, 40 noms, és que en devem conèixer molts, eh? No ho
sí,
sé,
sí, és
que però tot és rumorologia.
Tu segur que no, eh?
No,
Marc,
jo tu, Marc, no li desitjo no? Això. Un moment, dirigir un teatre públic és una feina apassionant, d'una gran responsabilitat, segurament molt estimulant en molts aspectes, però una feina que jo no la voldria per res del món i a la gent que estimo de ben a prop meu tampoc ho voldria gaire perquè és una feina que desgasta molt, no, una feina molt...
I molt exposada. Sílvia, perdona, què anaves a dir?
No, res, només una coseta que a veure què ens diu el nostre superespecialista. Acabo de veure el Lluís Omar en el Teatre Romea amb la versió la traduïda de les memòries d'Adriano, de Margarit Llursenar, de Julio Cortázar, amb una magnífica direcció des del meu punt de vista, que no sóc especialista en teatre, però sí una gran espectadora de la Beatriz Jaén, i em sembla ell fent aquell monòleg, però aquella direcció amb tots aquells altres actors ballant, col·locat el text en el moment actual per la dramatúrgia, em sembla fascinant, eh? És a dir, vaig posar dret a aplaudir i aplaudir a tota la platea.
No, Lluís Omar és un dels nostres grans actors, evidentment, i aquest espectacle és un dels molts que es pot veure actualment, però això, si teniu ganes d'anar al teatre, podeu triar remenar, però com mai, aquests dies.
Doncs Oriol Puigtauler, crític i cronista d'Arts Escèniques, gràcies per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres.
I aprofitem que tenim el Marc per fer la seva secció. No cal explicar, no?, la mecànica. Ens agafes...
Jo diria que no, però a veure, sempre tenim gent nova o despistada.
Sí, perquè aquest programa va creixent d'oients, eh?
Exacte.
I tenim elements que apareixen, sempre, elements que apareixen a les històries que expliquem i que ens ajuden també a explicar el nostre dia a dia. És això.
Perfecte, ho has explicat molt bé.
I avui de què parlem?
Avui parlarem de l'espai. No de l'espai com la setmana passada, de la lluna, els viatges, no. Del lloc on transcorre l'acció.
Però això no és un recurs estilístic.
A veure, una mica sí, perquè l'espai, el lloc on passa l'acció, mai no és neutre. Què vull dir amb això? Vull dir que és un dispositiu narratiu amb unes funcions molt concretes. I sovint l'espai on passa la història és tan determinant com els personatges o el conflicte.
I per què serveix l'espai, llavors?
Doncs mira, l'espai, per exemple, pot ser una metàfora. No és només el lloc on passa la història, sinó que l'espai en si explica la història. Et poso un exemple. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, una obra de teatre que, si no heu vist o no heu llegit, us la recomano molt. La casa és literalment una presó moral i social, és la presó on viuen totes les filles de Bernarda.
Sí, que clar, condiciona tota la història al lloc.
Tot. Mira, et posaré un altre exemple, però aquest en cinema. Variet, l'heu vista?
Oh!
Us la recomano molt.
Terrible.
Fa por.
Terrible. O sigui, em va encantar, però no pot ser més angoixant.
És molt angoixant. Tota l'acció passa dins d'un taüt. És un home que vol sortir d'allà i l'espai, per tant, aquí, l'espai és un conflicte. Un espai tancat que genera tensió. Mireu, un espai infinitament obert és un espai tancat. Perquè els extrems es toquen. Si tu estàs al mig del desert, allò funciona gairebé com un espai tancat, perquè no pots sortir d'allà.
Bueno, com a Cirat, no? Que estan allà en aquella gran extensió.
Exacte. Un dia parlarem de Cirat.
Un altre dia parlarem de Cirat.
I tenim moltes coses a dir.
Ara.
També pot servir l'espai per crear una atmosfera. Per exemple, a les pel·lícules de terror, La casa encantada, no? La casa...
Clar, crea un personatge, gairebé.
Crea un clima d'angoixa, de misteri, d'intimitat. Us agraden les pel·lícules de terror? És un gènere...
A mi sí.
Jo no les suporto, em fa molta por.
A mi gens em fa por. M'angoixa.
No us agrada...
No.
A mi sí, una mica sí.
No puc.
I si no, allà em tapa els ulls.
Ja està. Música i em està agafant coses.
Mira, per què no m'ajudes a citar llocs sorprenents o poc habituals on passen les històries?
Home, ara recordo aquella pel·li Cube, que passava en un lloc com tancats amb una mena de laberint de cubs, sí, estranys, no? Va ser un èxit a Sitges, em sembla,
ser,
no?
Jo la recordo veure, va ser 90. Molt sorprenent, perquè és realment un espai tancat i els personatges que es van trobant. Mira, jo te'n dic una teatral. El principi d'Arquimedes, del Josep Maria Miró, teatre. Tota l'acció passa en uns vestidors d'una piscina. Fins la temporada passada, mira, estaven al Texas, era una reposició, és una de les obres més traduïdes del teatre català i més representades arreu del món.
O El Hoyo, no? Home, allò que era com una presó vertical.
Recorda, la vam veure tots al confinament, amb Netflix,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
És una plataforma, us en recordeu, on anava baixant el menjar
i no sabies ben bé com funcionava.
Mira, un altre exemple de on passa una història, doncs Inside Out, que passa dins del cap d'una nena a través de les seves emocions, l'alegria, la tristesa, la por, el fàstic, no? Vivim dins del seu cap i aquestes emocions intenten guiar-la.
Dogville.
De Lars von Trier.
Aquesta no l'he vista,
No l'heu vista.
Me l'has posat aquí, però Dogville?
No, crec que no.
Val, us la recomano molt perquè l'espai és el poble, és un poble representat sense parets ni decorats. No és res realista. És com un teatre, però és un espai infinit.
Però és una pel·lícula.
És una pel·lícula de Lars von Trier.
Yeah.
De fet, quan volen entrar en una porta, hi ha un guix a terra i posa porta. I creuen. No.
Funciona. Funciona.
És una meravella. Jo us en recomano una d'obra...
Jo una pel·li que es gastin algun diner amb decorats.
És que els diners se'l gasten en el repartiment perquè la protagonista crec que és la Nicole Kidman, diria.
Llavors hi ha molt de quarto.
Sí, diria que sí.
Ara que
és una pel·lícula que té moltes lectures, perquè té una relectura sobre Jesús, l'arribada d'un estrany en una comunitat, com és acceptat...
Bueno, clar,
això que està explicant el Marc, que jo aplaudeixo, és la proxèmica, diríem que és justament l'estudi de com l'espai modifica la comunicació que tenim.
Completament.
I la nostra vida com ens pot condicionar això?
Home, doncs ho condiciona tot, perquè l'espai fa molt. Mira, no és el mateix abraçar algú en una discoteca que en un cementiri.
Ostres, clar, canvia molt.
L'acció és la mateixa, és veritat.
Clar. No és el mateix néixer nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç, que néixer aquí. De fet, si has nascut nord enllà, és possible que vinguis aquí, que tot això t'agradi molt, i amb els calés que tinguis, compris un pis.
Clar, no és el mateix que aquest pis tingui 20 metres quadrats que tingui 200 metres quadrats.
No, encara que aquests 20 metres tinguin molta llum, No és el mateix ser de poble que ser de ciutat.
O mar o muntanya.
Mar o muntanya. De dónde vengo o de dónde soy. Us en recordeu d'aquest famós tall del Pelegrí Pelegrí?
Sí.
Pelegrí Pelegrí. ¿De dónde viene este nombre?
¿De dónde soy o de dónde vengo?
¿De dónde es usted? ¿Por parte del padre o por parte de la madre? ¿O es así o qué? ¿De dónde es usted? Ah. No, ¿de dónde vengo? A ver.
Estaba tirando hasta
Lleida. Yo vengo de Lleida, Lérida, Lleida. Vengo de allá. Ahora, ¿de dónde soy? ¿Dónde nací? Querrá usted decir.
Perfecto. Ahora os digo, ¿no? Del pueblo de Carmen Rigal.
Ver, cuando uno pregunta de dónde es, está clarísimo. Señor Pelegrí, ¿de dónde es? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy?
¿De dónde nació?
¿De dónde nací? Claro. Ahí está. Es que es grande esto.
Es que es grande esto, sí.
Bueno, es que es una gran
Mira,
pregunta.
Mira, perquè encara que ens facin creure que l'espai, el lloc d'on som, no és important, és mentida. No hi ha millor indicador per descobrir els cretins, tots aquells que es fan dir ciudadanos del mundo. Jo sóc un ciutadà del món. No, Francesc, jo per sort o per desgràcia sóc d'aquí i encara que sovint diria el nom del porc d'aquest país meu, és el meu, me l'estimo i no me n'amago.
Doncs aquesta és la...
Que molt bé, molt bé. Marc, m'agrada molt la idea quan diuen jo sóc d'allà on són els meus fills. Perquè és la manera de realment quedar ben integrat.
Doncs, Marc Artigau, moltes gràcies.
A vosaltres.
Pausa i venen... No sé d'on són ni d'on venen, però venen. Venen.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat, Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
Aquest Sant Jordi sorprèn amb el llibre de què parla tothom. El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca. Un thriller addictiu ple de secrets, mentides i girs inesperats. El joc del silenci, publicat per La Campana. Disponible a la teva llibreria de confiança. No voldràs que s'acabi.
Linka.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya, amb una programació d'arts escèniques amb 41 espectacles de teatre, música, circ, dansa i titelles. Més informació a mostraigualada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
De maig a juliol arriba una nova edició del Festival Ítaca als llocs més emblemàtics de l'Empordà i Girona, amb concerts imperdibles d'artistes com Morat, Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Els Amics de les Arts, la Ludwig Band, Sidoní, Cupido i molts més. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Escuchando música clásica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Vinga, va, 10 minuts per les 5 de la tarda. Avui anem molt d'hora, sí, Roger. Què passa?
Que bé, quina...
Home, avui anem... És que avui el berenar és especial, perquè avui tenim públic, ara us el presentarem, i són gent que té a veure amb el berenar. Com esteu, Juliana?
Molt bé, i tu, Francesc?
Marta Montaner, bona tarda.
Què costa avui, eh? Però sort de la Sílvia.
Gràcies. La Sílvia, que ja ho tenim, això, encara. Ja
està,
ja.
Estem tristos avui, Juliana, estem tristos.
No, ja, saps què em va passar?
Què et va passar?
Mira, jo vaig anar al cinema ahir, i quan
quina
sortia...
Sort.
Quan sortia sento que un noi diu allò que planxes una mica d'orella, a veure els carrers que diuen, que respiren. I sento un nano que diu, el puto atlètic de merda, me cago en tot, i aquí ja vaig veure.
Que no havia anat bé.
Jo ja vaig intuir que alguna n'havia passat. Quan vam fer?
0-2.
Ni un puto gol, vam fotre?
Ni un.
L'àrbitre.
Tot culpa de l'àrbitre, no?
Home, tot no, però també.
Bastant.
També. Bé, escolta, ja ens aixecarem, no?
Ja remuntareu, a veure.
No, desaparegut per sempre, ja.
No, dimarts ja partida tornada.
Bueno, perfecte.
Ens agafarem això.
És tornar-hi sempre.
I avui que tenim per animar-nos també a partir de les 6? Tenim una mica de continguts per pujar l'ànim o no?
Sí. Bueno, no sé si per pujar l'ànim, però hi ha continguts.
Perdona'm, hi ha algunes notícies molt fresques que s'han de comentar sobre una de les nostres perfectes més predilectes, tot i que és molt anònima i molt enigmàtica.
Sílvia Coppola? No.
No, jo no.
Podria ser, però gràcies. Com que després ens creuem, jo prefereixo...
No dir res.
Gràcies.
Una de les perfectes
jo
més...
Jo no sé de qui parles, Juliana. Sí, dóna'm una pista, dóna'm una inicial.
Però com no ho pots saber si està al guió?
No ho sé, perquè inicial... cadascú fa lo seu. És una inicial, Marta, que pot estar en moviment, justament.
En moviment? La inicial, en moviment.
Què estàs fent, aquí, un joc?
Jo què sé, l'Aitana.
No,
hi ha gent que treballa amb pseudònims. Potser hi ha alguna perfecta que treballava amb pseudònim que ara de sobte ens ha fet públic el pseudònim.
M'encanta la idea de la
perfecta. Però digueu-ho.
No és una famosa... No, és una perfecta anònima.
És més famosa la seva obra que ella.
Que ella.
Però potser deixarà de ser així aviat.
És més famosa la seva obra que ella.
Diguem que és una escriptora, sí, ja està.
És una escriptora.
Però jo la conec?
No, segurament no. La seva obra és segur.
Segur.
Carai, tu.
Un dels fenòmens editorial del...
Ja diguem-ho,
doncs
l'autora de L'Assistenta,
ja està. Home, escolta, que ha sortit els diaris, això. Ja ho hem vist,
sí,
això.
En realitat.
És una exclusiva de Juliana, que vull dir que està molt bé, eh? Ara he vist...
Fem una cosa, Francesc.
Vull dir que ho estem venent molt bé.
Però aquí se suposa que t'hem de fer...
Sí.
Una prèvia, molt prèvia. I ja ho hem explicat tot.
No, s'ha enfadat de veritat, tot. No diem res més.
No, falta el tema important.
El motiu de la discussió amb la Juliana... A partir de les 6, sabreu de què va l'història.
Últimament s'està discutint amb...
Tothom?
Bueno, amb gent molt maca, amb tu i la Marta.
Amb mi cada dia. No, i per què? Però perdoneu, perquè és jo que se suposa que em discuteixo. Potser és la Marta que es discuteix. Però jo, no comencem cridant nosaltres.
Ah, és que el to el sol puja
tu. Aquí no s'havia cridat mai en aquest moment a 3:15 de la tarda.
Sempre és bassa d'oli.
de vegades s'alça la veu perquè l'altre t'està atacant. Jo és veritat que tendeixo a alçar la veu.
T'has sentit atacada, tu, ara?
Home, absolutament no. He sentit atacada la meva obra, perquè jo m'he preparat un tema i ja veig que me'l vols aixafar.
No,
si vols, me'n vaig a Cardedeu a descansar.
No, vaja, tu fes el que vulguis.
La Juliana és del Barça o és l'Atlètic de Madrid?
Ara mateix està fent de
l'Atlètic, oi? És Simeone, ella.
Juliana Simeone.
Ara feu això de parlar de coses que no entenc per fer-me el buit. Molt bé, ja veig per on tirem. Ja veig per on anem.
Hosti, no, no, quina paciència avui, eh? Avui, no,
anem a berenar a l'hora, avui?
Sisplau. Sí, va, necessitem dolç.
Juliana, vés a buscar berenar.
Gràcies a Déu.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Perquè aquí cada dia repartim un berenar. La gent pot enviar un missatge al 607-070901 i enviar-li el berenar a algú. Resulta, i el Roger i la Marta potser se'n recorden, que ara fa moltes setmanes vam rebre una petició de berenar d'una classe de català que s'enviaven al berenar entre ells. Sí? Podem recordar aquell moment.
Jo sóc la Mirna. Hola, bona tarda.
Però a veure.
Digo, Olga, buenas.
Però qui sou? Qui sou vosaltres?
Som del curs A2 de català i volíem fer un berenar al curs A1 perquè l'any passat van estar lluitant los verbs, paraules i les hores i que són molt difícils.
Doncs aquesta gent de la Seu d'Urgell que es van enviar a berenar, avui ens han vingut a visitar aquí. Feu una mica de...
Benvinguts.
Home, ara, benvinguts, perquè... Judit, com és que ens han vingut a visitar aquesta gent?
Mira, la mestra, la Marina, va tenir aquesta brillant idea de dir, escoltem la ràdio i mentre escoltem la ràdio aprenem català, oi?
Sí, va ser una de les primeres activitats de començament de curs. Els hi vam posar el primer berenar de veritat que vau fer, que eren la Gala i l'Adrià.
Ah, sí?
Es feien un regal, llavors vam fer la comprensió oral i a partir de la comprensió oral també vam fer un exercici d'expressió escrita que dediquessin a qui volien enviar el berenar. I la darrera activitat va ser proposar-los jo mateixa si s'atrevien a enviar un missatge a la ràdio. I aleshores, entre tots i totes, vam escriure el missatge a la pissarra.
Que bé.
I el Saiku, la Nancy, la Roxana i la Roxy presents aquí avui van llegir el missatge i us el vam enviar gravat.
Sí, sí.
Estava molt mala qualitat, però avui potser algú vol dir alguna
cosa. A veure, podem parlar amb algun dels alumnes, a veure com estan?
La Roxy està una mica al·lucinada de com funciona la ràdio.
Sí, me aclaré molt. Estava molt xulo i estem molt contents de poder estar avui aquí per disfrutar aquesta experiència.
Que
Nancy,
bé.
Nancy, a tu què és el que més t'ha sorprès de la ràdio?
És un plaer d'estar aquí, no? I m'encanta el programa de
la tarda, de Francesc, sí. Que bé. Estan una mica nerviós, va, clar, si va parlar per la ràdio, ja costa.
Sí.
Imagina't si encara ho hem de fer aquí una mica...
De seguida.
Com un atracament, això, eh?
Sobtadament.
Anem al berenar d'avui, que avui també tenim un berenar d'uns oients, i avui també és molt bonic. Tinc la Noèlia en línia. Noèlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu has rebut el berenar a l'hospital?
Sí.
Estàs ingressada?
Sí.
I no sé si ens pots explicar si és una cosa, si ens pots explicar què passa o no.
Bueno, és una història llarga, però ara del genoll, que tinc una pròtesi i estic esperant que es curi la cicatriu.
Val, o sigui, que és una cosa que va una mica per llarg. Has pogut tastar el berenar?
Sí.
Si te'l deixen menjar, eh? No hi ha problema.
Sí, cap problema.
I qui creus que
està boníssim?
I qui creus que te l'ha enviat, aquest berenar?
Home, doncs veiem la targeta, la meva mare.
Com es diu la teva mare?
Tere.
A veure, ara et saludarà, a veure si és la teva mare o no.
Hola. Hola, què tal, Noelia?
Hola.
T'ha agradat la sorpresa?
Sí, mira que li he enviat un WhatsApp preguntant-li, ets tu? I em diu, no, jo no.
Ai, la Tere, que és una mica mentidera, però per bon d'allò, bon cor, eh? Tere, com és que, per què li has enviat aquest berenar a la Noèlia? Per què li has volgut enviar aquest berenar a la Noèlia?
Pues bueno, perquè està fent un esforç molt gran, perquè està sortint d'una cosa que no s'ha sortit fa 2 anys, i bueno, i és molt forta i molt valenta, i bueno, que l'estimo molt, i sortirem d'aquesta.
Sortirem d'aquesta, Noèlia.
Gràcies.
Ai, ara l'emoció.
Clar, ens en sortirem.
Tere, hem sentit que hi havia un gos de fons, no?
Sí, perquè estic a casa d'una veïna.
Ah, a casa d'una veïna, d'acord. Pensava que era el gos de la família. Vaja, si és el gos de la veïna.
No.
Molt bé. Doncs, Noelia, Tere, escolta, que juntes pugueu superar això i molta sí. força i a gaudir de més berenars ara quan tot s'arregli.
Sí, i a costar els amics i a tota la família podrem amb tot això.
I tant que sí. Una abraçada molt forta.
T'estimo molt i moltes gràcies a vosaltres per la sorpresa de la meva filla.
Vinga, Noelia, Tere, una abraçada.
Vale.
Gràcies,
igualment.
Gràcies.
Adéu. Bé, això de superar problemes i mals moments, i aquí els amics que han après català escoltant-nos, Judit?
Ens demanem que facin un aplaudiment per la tarda, o què?
Home, sí.
Dos.
O dos aplaudiments.
Dos!
O
tres!
Per la tarda, pel Barça, una mica per tots,
sí,
no?
Sí, per animar-nos.
Si hem començat molt moixos, jo crec que ens mereixem...
Doncs acabem animant-nos entre tots nosaltres. Vinga, va, aplaudim els berenars, a la gent que els passa malament, a la gent que necessita animar-se. Doncs avui hem dedicat el programa i aquesta primera hora a això, i a les 6 encara més, amb aquesta exclusiva de la Juliana.
Sí, exacte.
A veure, que té marxat, eh?
A veure què és. No, està molt emprenyada avui.
No.
Era millor que marxés. Ho hem vist tots.
Sí, no. A vegades...
Sí,
és ja marxar i després ja...
Una retirada de temps és una victòria.
Mira, no hagués passat res.
La guanyadora de la tarda.
Sílvia Coppola, fins
encantada
la propera.
Encantada, fins la següent vegada.
Gràcies per animar-nos. Nosaltres anem a les notícies de les 5 de la tarda. Seguim en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.